Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquesta temporada els cicles de cinema de Sant Cugat s'amplien a 6 amb dues noves propostes. Els cicles d'autor, clàssic, òpera i ballet i cinema en família se sumen al Fantàstic i al Català de Filmoteca. Avui parlem amb alguns dels implicats per obtenir més detalls de la programació d'aquesta nova temporada. Escoltarem l'Àngel Comas i també l'Esteve Riambau i de seguida també podrem parlar amb el Marc Carreter, que ens acompanya aquí a l'estudi. Marc, molt bon dia.
Bon dia, què
tal? Membre de Sant Cugat Fantàstic i, per tant, també programador d'aquest nou cicle que s'incorpora en aquests cicles de cinema de Sant Cugat que es projecten a Cinesa. En parlarem amb més detall. Precisament avui és el dia que l'estreneu, no?
Sí, avui és el primer dia, la primera sessió, i avui veurem el curt i el llargmetratge que van guanyar el primer Sant Cugat Fantàstic.
O sigui que comenceu...
A tope.
A tope.
Sí.
Si et sembla, anem a escoltar l'entrevista que la nostra companya, l'Eva Garrido, ha mantingut amb Àngel Comas. No ens han pogut acompanyar en directe, que és el que ens hagués agradat, per establir una miqueta més de debat i compartir doncs, aquest tema amb la resta de convidats. Ni l'Àngel Comas ni l'Esteve Riambau, però els tenim enregistrats i ara escoltarem l'Àngel Comas com a periodista i programador d'alguns dels cicles de cinema de Sant Cugat.
Com es critica de cinema, què suposarà pel públic d'aquí de Sant Cugat la incorporació a partir d'aquest mes d'aquesta renovació dels cicles de Cinesa?
Doncs el cicle de cinema d'autor és el motor de tot això, no? I aleshores ens va semblar que faltaven coses del tipus de cinema, perquè no tot ha de ser cinema d'autor i cinema comercial a la Cinesa, sinó que havien aspectes que encara no es tractaven. Teníem els clàssics, però ens faltava una cosa molt important, que era el cinema, podríem dir, més cinèfil, el de pel·lícules més difícils, i amb això hem comptat amb la col·laboració de Filmoteca de Catalunya, que ens permet passar pel·lícules difícils, pel·lícules que no són comercials. Això és el que representa. I després el cinema fantàstic, de fet, l'hem incorporat perquè sigui una mica de caixa de ressonància del cinema fantàstic de Sant Cugat que es fa el mes de setembre.
Àngela, la teva tasca era fins ara programador del cicle de cinema d'autor. Ara ens comentaves que et converteixes en programador d'aquest cicle de pel·lícules de la Filmoteca. Com encares aquesta tasca?
És la mateixa, el que passa que també faig la programació de les pel·lícules de Filmoteca. Simplement és la mateixa. Faig de programador de tots els cicles que es fan, excepte el fantàstic que fa l'Armadàs i el seu company.
Àngel, vinga, doncs explica'ns una mica quin criteri has escollit per programar aquestes pel·lícules que, si vols, en fem un repàs, hi haurà Una pistola en cada mano, La plaça del diamant, L'acadèmia de les muses, La pil quemada...
Sí, dins d'aquest gran espectre, que és tota la proposta de cinema que s'engloba a partir del cinema d'autor, tenim cinema d'autor, que seguirà com fins ara, el cinema clàssic, que seran pel·lícules clàssiques, diríem, mítiques, comercials, el cinema familiar, que serà com sempre, i el cinema de Filmoteca. Jo el que intento dins de les disponibilitats és que sigui un cinema de pel·lícules difícils, de pel·lícules aquelles que els cinèfils diguin m'agradaria veure i no es poden veure. I per començar, he començat amb aquest cicle del cinema català de sempre perquè m'ha semblat que calia reivindicar el cinema català. No he agafat a les pel·lícules que hagin tingut bones crítiques, com algú ha escrit, sinó que he agafat pel·lícules importants dins del cinema català i que estiguin disponibles. Per això les pel·lícules que hi ha aquí són pel·lícules fetes en, parlades en català i en castellà, o pel·lícules comercials, per exemple, Los Tarantos ha optat a l'Òscar i coses així, però són pel·lícules importants dins del cinema que demostren que el català és un cinema universal. Així com hi ha catalans universals, hi ha un cinema català universal.
Parlaves d'aquesta disponibilitat de les pel·lícules que has programat dins de les que han estat possibles. A vegades a la secció del making of et queixes de que no tens disponibilitat d'algunes pel·lícules que voldries passar al cicle de cinema d'autor. T'ha passat el mateix amb aquesta programació del cicle de cinema en català?
Encara pitjor. No, les del cinema català no, aquestes concretament no, perquè ja les he pogut... No, però encara pitjor, les pel·lícules a l'estat espanyol, quan passen d'uns certs anys ja no hi són. I aleshores, clar, gràcies a la Filmoteca, a lo millor podem recuperar algunes pel·lícules. A mi m'agradaria que aquest cicle de Filmoteca en el futur, no, en el proper semestre, poguéssim passar pel·lícules que es passen a la mateixa Filmoteca, però per això és bastant complicat i ara estem negociant precisament amb els de Filmoteca, aviam si podem fer-ho al proper trimestre. És una pel·lícula que es faci de caixa de ressonància del que es fa a Filmoteca, perquè jo estic segur que hi ha molta gent, molta, que li pot agradar un tipus de pel·lícules aquesta, o no?
I tant. Però llavors parlem de pel·lícules de cinema d'autor que ja no estem parlant que siguin catalanes, eh? Ja estem parlant d'autors internacionals d'autor.
Sí, el cicle de cinema català ha sigut conjuntural, per entendre's, i per arrencar. Ara, després no, hi hauran cicles o no hi hauran cicles, depèn de la disponibilitat. A mi m'agradaria fer un cicle, per exemple, de cinema japonès de sempre, però clar, i seran les pel·lícules? No ho sé.
Parlàvem que aquest cicle de cinema de la Filmoteca posarà en valor el cinema català. Àngel, com diries que és el cinema d'aquí a casa nostra?
Bé, hem de definir primer de tot què és cinema català, perquè aquí, clar, hi ha moltes postures. La meva postura és que les pel·lícules són de producció catalana, independentment de qui les facin. És a dir, pot ser... han de ser pel·lícules que participin empreses de producció catalana. Llavors, en aquest sentit, el cinema català d'avui, el dilluns, no sé quin dia estem avui...
De dilluns, sí.
Dilluns. El que es fa avui són pel·lícules de coproducció. Totes les pel·lícules importants en el món es fan de coproducció. En el cinema d'autor, veuràs tu que hi ha pel·lícules de 4 o 5 països. Jo veig pel·lícules europees, són de 4 o 5 països. I el cinema català que es fa aquí ja no es pot medir per dir que l'autor és català, que sigui parlat en català, que el tema sigui català. Són pel·lícules de producció o coproducció catalana. I en aquest sentit, estem a la verdad, la veritat.
No ens podem queixar. Tu creus que la indústria aquí, a casa nostra, té bon estat de forma?
No, jo crec que no. Això és un altre tema. No, perquè la indústria, que no sigui la de Hollywood i les blockbusters, aquestes coses, aquesta té molts problemes, inclús arreu d'Europa, però el cinema català està dins de les mateixes circumstàncies. No falta talent creatiu, ni molt menys. Falta simplement que es creïn les estructures. Em sembla que en un programa del making of vaig parlar de que França en aquell moment està tan bé en les pel·lícules perquè té un sistema de finançament del cinema francès que és molt imaginatiu, cobra un tant per cent o un tant per cent de les recaptacions de pel·lícules nord-americanes i les aplica a les pel·lícules franceses com un fons. Clar, llavors què fa? Que les pel·lícules franceses tinguin millor pressupost que puguin tenir les catalanes.
I millor subvencions.
I millor, perquè té una subvenció a través d'això. És a dir, és imaginatiu, perquè dius, el cinema americà és el que ens fa la punyeta, no? És el que diu que
arrasa... És l'espècie invasora.
Clar, és la invasora. Llavors l'invasor ha de pagar una tassa per fomentar que no desaparegui el cinema autòcton.
Comentaves el dia que es van presentar aquests cicles, que aquest cicle de cinema català mostrarà que a Catalunya es pot fer cinema interessant i comercial. La paraula comercial.
I comercial, home, tenim Panegra, per exemple, que és una pel·lícula comercial. Ara, què passa amb Panegra, per exemple? Que, clar, li falta la distribució. En el món, en aquest moment, tot passa per la distribució.
És veritat, sempre ho dius.
Sempre ho dic, i des d'una rentadora, si tu no la trobes al supermercat, tu no la, o al supermercat o a l'hipermercat, no la compres. Tu compres els productes que es distribueixen bé. I és el problema de tots els sectors. I el cinema és un d'ells. El teatre passa exactament igual. Si no te l'estrenen en una sala important, aleshores què? I el cinema igual. I per això fem el cinema d'autor, per donar-li aquesta distribució. I per això fem el cinema de filmoteca, amb pel·lícules que la gent no pot veure, per dir que tinguin aquesta distribució.
Mm-hmm. Àngel, era una reivindicació, com comentaves abans, que n'estàs segur que hi ha públic de Sant Cugat interessat en aquest cinema? A tu t'arribava a les orelles l'interès per venir a veure aquestes pel·lícules?
No, la veritat és que no.
No, és una cosa que tu creus, no? Que deu haver-hi gent.
L'altre dia estava parlant amb un exhibidor i diu que ell no té idea de si una pel·lícula funcionarà o no funcionarà. A part de les grans pel·lícules que tenen una publicitat encoberta. Però tu fixa't quina cosa més curiosa. La Guerra de les Galàxies funciona, però no funciona tant com s'esperaven. A Espanya, la Guerra de les Galàxies no és de les pel·lícules que funcionen millor. És a dir, funciona millor els 8 apellidos vascos. Qui s'imaginava que 8 apellidos vascos funcionaria? La veritat és que ningú, ni els propis productors. És a dir, el cinema és una capsa tancada, afortunadament. Perquè si no, només es faltaria això, que les sèries televisives, que ja s'estan atontant a base de bé, que aleshores les pel·lícules es continuessin atontant i es fessin sempre la mateixa pel·lícula, la que funciona.
Home, però quan una fórmula funciona... Mira, parlaves de los 8 apellidos. Quan van funcionar els vascos, han entret els catalanes.
Clar, però és que no, jo sempre estic parlant, no des del punt de vista comercial, a mi m'és igual que l'empresa comercial guanyi diners o no guanyi diners. Jo el que vull és que la pel·lícula tingui una qualitat. I és, però clar, és que en aquest moment hi ha coses que, més que mai, sempre ha estat així, però més que mai, que la publicitat i el màrqueting estan adulterant fins i tot la percepció dels crítics. L'última pel·lícula del Tarantino, Los Ocho Bastardos, es diu Bastardos?
No.
Ocho...
No. La de los Odiosos Ocho.
O sigui, perquè és un títol que ve de Los Siete Magníficos. Clar, és una mena amb el títol. Això. La pel·lícula de Tarantino, jo estic al·lucinat de les crítiques que té i estic al·lucinat de lo bé que funcionarà, perquè ha sigut la més taquillera d'aquest cap de setmana que hem deixat. I bueno, esclar, que aquesta pel·lícula diguin que és una obra mestra, em quedo al·lucinat, de la mateixa manera que em vaig quedar al·lucinat que el Star Wars diguessin que no és una obra mestra, quan no arriba a la sala de la sabata, la primera que es va fer. És a dir, estic al·lucinat d'aquesta deformació de lo que és el concepte de qualitat, que bé, és producte de la manipulació dels que parlem de cinema per part de les multinacionals. Envien publicitat. Ara deu quedar molt malament parlar del Tarantino, de que la pel·lícula no està bé. I per això tothom parla bé. Bueno, això no és que no vol ser d'autor, eh? O sí?
No,
perquè Tarantino és un autor.
Tarantino
clar. Ara,
és cinema d'autor.
Jo no posaria mai aquesta pel·lícula en el cinema d'autor.
Àngel, per anar acabant, comentaves que es projectaran, intentaràs que es projectin pel·lícules d'aquestes denominades difícils. Què et sembla si acabem fent una crida, Àngel, al públic, als oients, que s'apropin i que els convidis a que no tinguin por d'aquestes pel·lícules denominades que tu has fet servir l'etiqueta difícils.
Doncs em sembla molt bé l'oportunitat que em dones de reivindicar aquestes 6 pel·lícules del cinema català, perquè totes elles tenen un interès, des de La piel quemada, que és una pel·lícula transcendental, fins a la darrera pel·lícula que es projecta, que és l'Acadèmia de les Muses, del José Luis Guerín, que és una pel·lícula difícil, molt difícil, però és una pel·lícula fascinant. A mi em va deixar acollonit.
Difícil no és sinònim d'avorrit.
Ah, això ja saps tu que jo mai poso les meves crítiques la paraula avorrit, ni lenta, ni això, perquè esclar, això és un estat d'ànim. És a dir, la gent que pot escoltar aquesta entrevista...
Avorrides són les persones, no?
Les persones i... No, sí, però sempre des del teu punt de vista. Si jo puc semblar avorrit a tu, a lo millor a una altra persona no li semblo, o viceversa, o del revés, no? Tu no ets avorrida, per això, eh?
No, en segons quines situacions, si m'estic avorrint, sí. Àngel, moltíssimes gràcies i que tinguin molt èxit els cicles i que s'hi apropi molt públic.
Esperem que sigui així i que Sant Cugat tingui tota l'oferta possible cinematogràfica.
Gràcies, Àngel. Bon dia.
I ara anem per l'entrevista al director de la Filmoteca de Catalunya, l'Esteve Riambau. Esteve Riambau, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns com sorgeix aquesta col·laboració amb aquests cicles de cinema de Sant Cugat.
Bé, és una síntesi perfecta, diguéssim, entre dues entitats que troben el punt de col·laboració. D'una banda, Sant Cugat ja fa anys que organitza una sèrie de sessions de cinema amb un perfil cultural, en col·laboració amb l'Ajuntament i amb una empresa privada. I d'altra banda, a la Filmoteca tenim un programa que és la Filmoteca Comarques, amb 6 seus, a Lleida, Girona, Terrassa, Manresa, Olot i Vic, a la qual ara sumem a Sant Cugat, diguéssim, també per obrir una altra finestra de programació en la Filmoteca.
Per tant, és una col·laboració aquesta de la Filmoteca que ja es porta a terme en altres municipis i que la novetat és que incorpora, diguem, en aquest circuit també a la ciutat de Sant Cugat.
Exacte, vull dir que és una reciprocitat absoluta perquè nosaltres incorporem Sant Cugat i Sant Cugat incorpora la Filmoteca.
Com valora vostè, va estar present a la presentació, com valora aquests cicles de cinema que es fan a la ciutat de Sant Cugat, que enguany incorpora dos gèneres, dues temàtiques noves i que de moment està molt consolidada amb la, diguem, la primera branca que va ser el cinema d'autor?
Jo valoro molt especialment la que a Sant Cugat hi hagi una participació important d'una empresa privada com és Cinesa, doncs que obre les seves pantalles i els seus locals, diguéssim, amb una programació de tipus cultural. I penso que en aquest sentit es posa en evident que l'important és el cinema, que no hi ha dos fronteres diferents, que hi ha un punt de confluència i que d'una banda doncs hi ha unes, com deia aquell, doncs el cinema és bàsicament una indústria que ocasionalment produeix obres d'art. Doncs a mi em sembla molt bé el component industrial, això també porta espectadors a la sala, també és una forma de cultura, però també hi ha un altre tipus de cinema, que el cinema comercial no diré que rebutgi, però que no inclou habitualment, i que aleshores gràcies a la participació d'entitats públiques doncs es pugui posar aquest èmfasi amb el cinema d'autor o amb altres línies doncs, que potser no són tan comercials però que igualment tenen el seu públic. Nosaltres l'experiència que tenim com a Filmoteca de Catalunya, la nostra seu central del Raval, és que tenim una mitjana d'espectadors altíssima, doncs, perquè tenim uns preus populars, però també perquè tenim una programació exigent que hi ha un públic que la valora.
Aquesta col·laboració que s'inicia justament aquesta temporada no té data de caducitat, en principi?
No, a veure, és una col·laboració que comença aquest any, és una col·laboració oberta i amb perspectives de continuïtat si hi ha satisfacció i eficàcia per part de les dues parts.
Bé, doncs eren les declaracions d'Esteve Arriambau, el director de la Filmoteca de Catalunya, i anem amb el Marc Carreter, que és un dels responsables de la programació d'aquest cicle de cinema fantàstic, que dèiem que comença avui amb la primera de les sis pel·lícules que heu previst. L'altra frontera, que com anunciaves fa uns instants, va ser el premi del jurat i també del públic.
Sí, o sigui que efectivament, ens fa molta il·lusió poder tornar a exhibir l'altra frontera. És una pel·lícula molt nova, efectivament va guanyar els dos premis del primer Sant Cugat Fantàstic, va guanyar també un premi que a mi em sembla molt rellevant, que és el Méliès d'Argent del 2015, a la millor pel·lícula. És un premi que dona la Federació Europea de Festivals de Cinema Fantàstic. És un premi amb molta reputació dintre de l'univers del cinema fantàstic i de terror. Veurem també, ens vindrà a l'André Cruz, el director de la pel·lícula, ens vindrà a presentar-la, tal com va fer durant el Sant Cugat Fantàstic, i abans de la pel·lícula veurem un curt que es titula El Gigante, de la Gigi Saúl Guerrero, una directora mexicana molt jove, que va guanyar el millor curt també a la primera edició del festival i que a més properament creixerà a llargmetratge, és a dir, s'està treballant ja en la producció del salt d'aquest curtmetratge a pel·lícula. Esperem veure'l l'any que ve. I bé, tenim doncs una programació prou interessant. Una mica hem intentat que les sessions del cicle de cinema fantàstic es converteixin en un esdeveniment, un petit festival un dilluns al mes. Per això programem el curt més al llarg i una activitat extra que en aquest cas serà una taula rodona.
Direm, pels que no ho sàpiguen, que L'altra frontera és una pel·lícula catalana.
Perdó, sí, no ho hem dit això, i tant.
No ho dic.
Sí, L'altra frontera és una pel·lícula catalana, és una coproducció de TV3 i de Cine de Garaje, està protagonitzada per l'Ariadna Gil i el Biel Montoro.
Mm-hmm. De les sis pel·lícules primeres que heu triat per aquest primer cicle, què és el que heu volgut transmetre? Una selecció de pel·lícules difícils, com deia l'Àngel Comas, o no són tan difícils?
No, el nostre cas seria, crec que totalment al contrari. Hem intentat programar pel·lícules que siguin bones i interessants, fer una programació prou versàtil com per atraure al públic tant els fans del gènere com els cinèfils en general, i hem barrejat grans clàssics del cinema de fantàstic i de terror amb pel·lícules més modernes o últimes novetats, per dir-ho així. Tenim pel·lícules com La Matanza de Texas, que seria del Top Hooper, que seria un clàssic de clàssics, i després tenim coses molt més modernes com It Follows, que va ser una de les millors pel·lícules de terror del 2000, de l'any passat. Guanyadora, per exemple, del Festival d'Austin i fins i tot nominada al Gran Premi de la Crítica a Cannes, que això per una pel·lícula de terror és algo molt extraordinari.
Mm-hmm. I hem de dir que també porteu pel·lícules d'origen oriental, no? Ho dic perquè la converses anteriors han sortit,
sí,
i en aquest cas teniu dues.
Tenint com a company el Joan Ramon Armadàs, crec que és inevitable que hi hagi se'ns colin pel·lícules asiàtiques, i més quan hi ha pel·lícules asiàtiques prou bones, no? En aquest cas tenim Snowpiercer, que és una coproducció, si no recordo malament, sud-coreana i nord-americana, una pel·lícula del director Bong Joon-ho, si ho he pronunciat bé. És una pel·lícula, encara no és un clàssic, Snowpiercer, perquè és del 2013 i és molt nova, però sí que és indiscutiblement una pel·lícula de culte.
Tu també hi seràs present, per exemple, el dia 14 de març,
sí,
que projecteu La Matança de Texas, amb un curt, Castidèrmia, que ens has d'aclarir si serà la primera vegada que es projecti a Sant Cugat o ben bé què.
Castidèrmia és el meu segon curtmetratge, codirigit amb el Xavi Garriga, un bon company d'aventures cinematogràfiques. El vam veure fa un parell d'anys en el que va ser la primera nit del terror de Sant Cugat, és a dir, l'embrió del Sant Cugat Fantàstic.
Uh-huh.
El vam veure projectat dins el Cafè Auditori amb unes condicions que res tenen a veure amb les condicions en què veurem ara les pel·lícules en una sala com les instal·lacions del Cinesa, que és la millor manera de veure una pel·lícula, crec. I el veurem com a prèviament a La Matanza de Texas, i crec que van molt bé junts, perquè tenen un univers imaginari molt similar, són dos slashers, els dos probablement tenen una inspiració amb el fet o la vida real d'un senyor que es deia Ed Gein, que també té alguna pel·lícula amb aquest títol, que era un assassí en sèrie nord-americà molt famós, que feia coses molt bèsties amb la pell de les persones, i bé, són dos slashers per Castidèrmia, òbviament, La Matanza de Texas del Top Hooper, per Castidèrmia per mi és un referent absolut. I abans, perdó, faig un pas enrere quan deies, parlàvem del cinema asiàtic, perquè també tenim Ringu, que és una pel·lícula de l'any 98, dirigida per Hideo Nakata, va guanyar Sitges el 1999, i és la pel·lícula que després se'n va fer un remake als Estats Units, molt conegut, que es deia The Ring, protagonitzat per la Naomi Watts. El que veurem aquí és la pel·lícula original, Ringu, una pel·lícula molt, molt potent, crec, japonesa, de terror, sense concessions, i per mi gairebé és un clàssic ja aquesta pel·lícula.
Explica'ns una mica com s'arriba a concretar aquesta iniciativa, el fet de crear aquest cicle de cinema fantàstic.
Bé, la possibilitat, després del Sant Cugat Fantàstic, de veure que era una bona primera pedra i que realment el cinema fantàstic genera prou, com tu diria, té una comunitat de seguidors prou fidel i prou gran com per atraure públic a les sales, doncs se'ns va presentar la possibilitat d'entrar a formar part dels cicles de cinema de Sant Cugat i ràpidament ens hi vam apuntar. En aquest sentit, la col·laboració del Teatre Auditori i la disponibilitat tant del Teatre Auditori com de la gent de Cines ha sigut excepcional, des d'aquí ho volem agrair, i per nosaltres la possibilitat d'ensenyar pel·lícules que, tot i que estan disponibles tant en DVD, Blu-ray i VOD, i probablement alguna tristament piratejada, doncs veure-les en una sala de cinema és excepcional, no? Veure La Matanza de Texas, que molta gent la deu haver vist, però en una sala de cinema poca gent la deu haver vist, una pel·lícula de l'any 74. I després hi ha pel·lícules com It Follows, que dèiem abans, o una altra, We Are Still Here, que és una pel·lícula que encara està pràcticament al circuit de festivals, i tot i que té distribució aquí a Espanya per part de l'Aventura Audiovisual, veure-la a la gran pantalla també és una cosa excepcional.
Estem ja acabant. Per últim, sí que m'agradaria preguntar-te si aquest cicle servirà juntament amb el festival per retroalimentar, doncs, tota aquesta aquest seguiment pel cinema fantàstic a Sant Cugat, no?
Esperem que sí, la idea és aquesta, tot i que el gran repte és un dilluns a la tarda que la gent vingui al cinema, però una bona programació, els preus populars i afegint o aportant un valor afegit a les projeccions, esperem que consolidi. Tenim ja pel·lícules en cua d'impressió, per dir-ho així, preparades per programar en la propera edició, i estem preparant un Sant Cugat fantàstic, un festival pel mes de juliol molt potent, tant en quant a programació com a activitats paral·leles.
Sabem que sou molt d'organitzar amb força, no?, tot el que feu.
Ho fem amb molta il·lusió, això segur.
Doncs, Marc, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui per parlar d'aquest tema. A veure com va l'estrena avui. Els que s'ho van perdre pel festival ara tenen l'ocasió de veure-la novament amb l'inici d'aquest cicle de cinema fantàstic.
Us hi esperem a tots i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar-ho a conèixer.
Gràcies i molt bon dia. Arriben les notícies. Nosaltres tornem després.